Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els líders amb independentistes en presó preventiva han arribat ja a la presó de Zuera, on passaran la nit. Concretament, són els 7 homes que fan el trasllat per etapes per instal·lar-se demà en presons catalanes. En canvi, no sortiran fins demà les dues recluses que viatgen directament a aquests centres penitenciaris de casa nostra. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha activat avui el tràmit per consultar el de Justícia de la Unió Europea sobre l'abast de la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat. El Suprem dona 3 dies a acusacions i defensa de l'exvicepresident perquè es pronunciï sobre aquesta qüestió. Encara en plana política, Vox ha dit avui que trenca amb el PP i Ciutadans a l'Ajuntament de Madrid i passa a l'oposició. La formació d'extrema dreta ha fet públic l'acord signat amb el PP i ha acusat els populars i el partit d'Albert Rivera d'haver-lo incomplert de manera flagrant, només 10 dies després d'haver-lo materialitzat amb l'elecció d'un alcalde del PP a Madrid. També us expliquem que Caminando Fronteras, una ONG de cooperació, ha fet públic avui l'informe Vida a la necrofrontera, en què qüestiona com està intentant Espanya controlar les migracions que li arriben. Aquest informe, que també dona veu a migrants que han patit els obstacles per arribar a Europa, agrupa les dades dels naufragis i les morts de l'any passat i el que portem de 2019. Calculen que almenys un miler, concretament 1.024 persones, han mort en 70 naufragis intentant travessar el mar per arribar a Espanya. I finalment recordem que es fa a la Facultat Antoni Gaudí, a l'edifici del Seminari de Barcelona, un curs sobre l'arquitecte Antoni Gaudí des d'avui i fins divendres.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen, Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència, us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Tampons, compreses, bastonets per a les orelles, tovalloletes. Quan els llancem al vàter estem creant un monstre. Un monstre que embussa canonades, espatlla depuradores i contamina greument el medi ambient. Això no és cap pel·lícula. El vàter no és una paperera. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. És dimarts. Són les 5. Passen 4 minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és gran ser gran. Un dimecres més ens retrobem per passar una estona distesa i divulgativa amb el programa que només parla de la tercera edat o l'edat d'or. Els dimarts és el dia que passem 60 minuts amb professionals experts en geriatria per veure diferents formes de treball dels centres geriàtrics del nostre país i d'arreu del món. En aquest programa hi trobaran notícies mèdiques per la gent gran, noves idees, la consulta del treballador social, borsa de treball, diferents aspectes i opinions de directius, residents i personal sanitari de les nostres residències. En resum, hi trobaran tot el que ens pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions de l'equip del programa que ara mateix els presento a les vies de so, Jordi Carretero. A la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social, Carles Reixà. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí. I qui us parla, Marc Rius. La figura professional del psicòleg a les residències per gent gran és relativament nova. Parlem de l'any 2003, com data clau, quan l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, ICAS, va desenvolupar el model d'atenció a les persones grans en residències assistides, incloent-hi aquest perfil professional dins l'equip multidisciplinari. Des d'aleshores, s'ha anat regulant progressivament la contractació d'aquesta figura professional. Ara bé, quines són les seves funcions dins l'entorn residencial? Per què és tan important la seva tasca? Avui en parlarem a fons. Amb el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Com cada dimarts, ens presenta i condueix els convidats el senyor Josep de Martí. És jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Josep, de nou, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Marc. Oh, porto uns dies que vaig llegint notícies i coses perquè m'estic preparant per donar una conferència a Madrid aquest dijous.
Ah, sí?
Sí, m'han convidat els amics del CEU, saps, un lloc que es diu Sant Pablo, sí, CEU de Madrid, i d'AESTE, que és una associació que agrupa residències de diferents llocs de l'Estat, i, bueno, és el curs que donen a la Universitat d'Estiu parla de el maltrato a los mayores, evitar el maltrato, que saps que és una d'aquestes, sí, coses que no tractem en el programa i sempre recomanem, i ho tornem a dir, que qui coneix un cas de maltracte ho ha de denunciar, ho ha d'informar, tant si ho pateixes tu com si tens aquest veí,
clar,
que saps que ho està patint, perquè sempre és en la intimitat i en el secret on es produeix el maltracte, i a vegades, clar, és posar la llum a sobre, és la manera,
sí,
de...
Sí.
Pues, a mi m'han preguntat una mica i em diuen, escolta'm, tu pots parlar dels canvis que ha de fer la societat? I cada vegada que m'encarreguen una conferència, rescato tots els articles que tinc allà guardats i parts de llibres que dic, algun dia això ho llegiré, algun dia ho llegiré. I em sorprèn perquè sempre he pensat, què es diu? Abans els avis, a la gent gran, se'ls respectava.
Sí.
I aleshores sí que sembla que sí que se'ls respectés, però no sempre ha sigut així. Encara que ens agrada pensar que sí, i aleshores, mira, hi havia un senyor que es deia Plinio el Viejo, Plinio el Vell, que era un filòsof, un historiador romà,
sí,
que deia que la gran virtut de la gent era no arribar a vell. Diu, sinó viure la vida estant-hi bé, fins que no et fessin malament les coses. Ell considerava, clar, els dentistes de l'època no devien ser gaire...
Els dentistes, no, perquè no, arrencaven les dents sense anestèsia.
Deia ell que viure sense dents, clar, que era una cosa, clar, que era molt desagradable. Viure sense vista, clar, no, les ulleres no devien haver-hi. Aleshores deia ell, oh, quina gran aspiració el poder viure fins que estàs completament bé, esclar, i després morir de sobte. Però ell pensava en els 50, eh? O sigui, i aleshores deia, bueno, viure molt més, pues, és una maledicció que has d'acceptar. I penses, coi, quina cosa més negativa.
Pues sí, ha fet un canvi molt gran.
Sí, però en canvi després a Roma tenien el Senat. El Senat, sí, ve de la paraula senecta, que és com el Consell d'Ancians. O sigui que, per un costat, sempre hem tingut aquesta contradicció de que ningú vol ser vell. Però, clar, ningú vol l'antídot de la bellesa, que és morir-te, no? Aquest ho deia molt clar, però sempre hem tingut aquesta lluita, aquesta cosa. I a vegades hem parlat, recordes aquell dia que explicava això de la llegenda de Narayama al Japó, que agafaven a la gent gran i els abandonaven a una muntanya?
Sí.
Pues és curiós, perquè he trobat dues coses més que m'han deixat de pedra. Sempre succeeix una cosa. la persona gran durant la història es considera un tresor. Mentre el tresor és el coneixement, eh? El tresor té més experiència que ningú.
Ha viscut més,
i si anem molt enrere, doncs és el que sap que aquest gerd, quan és d'aquest color, no el pots menjar, perquè potser tal, aquest bolet no te'l menges, quan el cel pinta d'aquest color... Però per què ho sap? Perquè ha viscut temps i perquè algú li ha dit. Doncs diu que era com una balança. Mentre aquest coneixement pesa més del que el que la persona menja, aleshores val més el coneixement. Però hi ha una illa al Mediterrà, que és la illa de Sardenya, on tenen una... Tenen, no, eh? Tenien d'antuvi, eh? Tenien una tradició... Bueno, això, un costum, que era que quan una persona feia 70 anys i no es podia valdre per si mateix, aleshores la família l'acompanyava a un penya-segat i aleshores l'empenyien. Caramba. I aleshores diu que encara a la zona tenen una dita que diuen "I vi aquí a la baballeca", que vol dir "despenyem a l'avi". I dius, ui...
Pobre home.
I mira, més a prop, ja estem parlant de fins i tot del segle XVII i XVI, un altre lloc, que és a Sèrbia, hi havia una qüestió més dura encara, que deien el lapot. En aquesta, quan una persona era gran i ja no es valia per si mateix, i ell era conscient que no es valia per si mateix, perquè hi havia molta pressió del grup, de la... i diu que normalment això succeïa també quan era una època que hi havia hagut una mala collita, o hi havia hagut una plaga i havien mort els xais, o les gallines, o els porcs, aleshores es feia una cerimònia, aquesta cerimònia és el que es diu el lapot, i aleshores la persona es posava la seva millor roba, tot el poble feia una celebració, feien un últim menjar, i després el fill matava el pare. Què et sembla?
És terrible, això.
Una bestiesa, no?
Mare pues, de Déu.
Saps per què...
Afortunadament ja no passes.
Pues jo estic pensant en això i dir-ho a la conferència per un motiu. Perquè hi ha un senyor de Menorca que va morir fa uns quants anys que es deia Joan Riudavets. Mm-hmm. Aquest senyor, Joan Riudavets, va ser l'espanyol que va viure més temps. 114 anys, que no és poca conya, no? Doncs aquest senyor, als 103 anys, el van operar de cataractes. I aquest senyor, quan tenia 90 anys, o ara m'invento la data, eren 80 i pico, era molt gran, li van posar un marcapassos. Jo no ho sabia, però es veu que si et posen un marcapassos, cada cert temps t'han de fer una petita operació per canviar la bateria.
Clar, sí.
Però és que aquest senyor li van canviar la bateria fins als 110 anys.
I havien canviat diverses vegades la bateria.
Aleshores, que és una bestiesa, això de la Narayama, que és una bestiesa, allò de llançar l'avi del penya-segat, que és una bestiesa, allò del lapot.
Sí, però ha passat.
Ara imagina't que demà diem, ui, hem de racionalitzar la medicina. Hi ha molta gent gran, no podem gastar tant.
Ja es parla.
I aleshores que diguessin, saps una cosa? A partir dels 85 anys ja no fem diàlisi.
Esclar, sí.
O a partir dels 100 anys...
La mamografia no fem... es deixa de fer als 70 anys.
Pues imagina't, a partir del 70... Imagina't que
60-70, no estic
però
segur.
A partir dels 80 anys no fem cap prova diagnòstica d'aquesta preventiva. Doncs mira una cosa, saps quanta gent de més de 100 anys hi havia a Espanya l'any 79, 1979?
No.
800. I saps quants n'hi ha, ara?
Quan?
16.000. O sigui...
És una bona senyal.
Clar, aleshores jo m'imagino què passaria si ara hi ha una persona que té 102 anys, ja ara i d'aquí 20 anys, eh?
Quan
la crisi torni, perquè ara sembla que ha passat, però alguns diuen que s'ha dormit. No, però què passarà quan diguin, home... Escolta'm, és que hem de racionalitzar el cost de la sanitat.
Sí, esclar.
Aleshores,
sí.
Anem a fer una cosa. Aquest tractament que és tan car no el farem a gent de determinada edat. Quina diferència hi ha entre deixar la Narayama, deixar l'avi al peu de la muntanya, o penya-segat, o l'altre, o el lapot...
No és treure-li la vida de cop, però sí, a mica en mica, perquè si no l'operen de...
Diuen que a Sèrbia, en serbi, hi ha una paraula, que no la sé en serbi, tinc la traducció, que diu aquest ja està preparat per la destral. Què vol dir? Quan una persona gran... Jo recordo que de petit havia sentit dir, si fos un cavall li fumbríem un tret. Dius, com ja quan algú estava... Però imagina't, referit a persones... Que, aleshores, crec que això ens ha de fer pensar, perquè a tots ens sembla una bestiesa que algú amb un destral mati amb algú o que el faci caure per un penya-segat, Però ara, si comencem amb les petites coses, potser ja acabem fent-ho.
Ja està passant, sí, sí. Això
aleshores, ja... només reflexionem que sí que és cert, cada vegada hi ha més gent gran, hi ha un 19% de persones grans, és molt car, però és que l'opció 2 és que ens morim abans. I jo no sé, si algú es vol morir, que es mori ell, però em sembla que tu, Marc i jo...
Nosaltres no
aquí
volem.
Aquí aguantem el programa i el màxim temps
i
possible.
Tant.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I comencem avui amb el primer convidat del programa i amb nosaltres està Víctor Pérez. Molt benvingut, Víctor.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Que ets el psicòleg de la residència Ronda de Dalt de Barcelona.
Exacte, allà dalt, al barri de la Vall d'Hebron.
Aquesta residència potser hi ha gent que no la coneix encara perquè no fa gaire temps que va obrir, no?
Som una residència supermega jove, en el sentit de que vam obrir el juny de l'any passat. Aquest mes hem fet un any.
Déu-n'hi-do, quina alegria, no? Perquè és que durant força anys no se n'obrien de residències, eh? Estàvem tots aquí...
Sembla
esperant.
Ser,
sí.
Però hi ha molta demanda, ara sembla ser també, llavors a poquet es van obrint més.
Però sou una residència nova... però que neix amb experiència, no? Gairebé, o...
Sí, totalment. Venim d'un projecte que ja té 10 anys d'una altra residència que es diu Lepant Residencial, a prop del Fons 10, que és això, ha anat funcionant, ha anat creixent, i com ha funcionat tan bé, van decidir, doncs mira, per què, com ha anat tan bé, per què no obrim una altra, no? Mm-hmm.
I tu fa quant temps que treballes? Havies treballat ja a Lepant?
Jo vaig treballar 2 anys a Lepant com a psicòleg i ara porto un any a Ronda Dalt, sí. Mm-hmm. Sí, en total són 3.
I has visitat altres residències, coneixes residències del sector. Aleshores, una cosa, quan algú fa una nova residència, ara si algú va a visitar la residència Ronda de Dalt... Què és nou? Què es fa quan una residència és nova que no es fes fa 10 anys o 15 anys?
Per començar, les instal·lacions són bastant diferents. Es té molt més en ment l'adaptació, que tothom que hi vagi a una residència hi pugui participar i que tingui el màxim d'autonomia possible. Com es tradueix això? Passadissos amplis, ascensors suficients com perquè hi càpiga tothom, habitacions àmplies, tot molt lluminós, espais oberts... Diguem-ne que fa 15, 20 anys abans, el company comentava que el 2003 va començar a treballar el psicòleg a la residència. Això forma part d'un canvi de paradigma en el qual es té en compte la persona no només com a persona que ha d'estar curada i que ha d'estar alimentada, sinó com també un ésser social, una persona que s'ha de relacionar, una persona que té inquietuds... I aquestes inquietuds s'han de poder traduir també en les noves residències que fan avui dia, no? Mm. Tant estructuralment com a serveis.
I una cosa, tu has dit, tu ets el psicòleg de la residència.
Sí.
I què fa un psicòleg en una residència?
Una mica de tot. Jo sempre els dic als meus amics, perquè també m'ho pregunten, que la meva feina consisteix al final del dia a aconseguir que el màxim de persones possibles estiguin contentes aquell dia. Que es puguin anar a dormir i dir, vale, tingut un bon dia. Aquesta seria, en resum, la meva feina. En si el que fem, donem recolzament als residents, sobretot, acompanyament en moments difícils del seu dia a dia. També ajudem a les persones que tenen necessitats d'estimulació cognitiva, per exemple, persones que tenen deteriorament cognitiu, però persones que també no en tenen, no? I volen reforçar, igual que reforcem els músculs, reforçar la seva ment, també ajudem en això. Ajudem a les famílies, també, a conèixer millor quines són les característiques d'aquesta etapa de vida, a les quals no estem tots acostumats. I bueno, també fem avaluacions, moltes avaluacions, ajudant al metge i a la infermera i als diferents especialistes externs perquè puguin saber en quin moment, a quina etapa o quines necessitats té aquesta persona.
Una cosa, quan tenim convidats moltes vegades al programa, que són gent gran, que viu en una residència, i normalment parlem del moment de l'ingrés. Potser ens està escoltant algú que és una persona que té determinada edat i que està, com diem nosaltres, és d'aquest 5% de persones grans que necessita una residència, perquè el 95% no la necessita, però i normalment la gent el que ens diu és que sempre és té com una mena de ansietat, per dir-ho així, com serà això, i que és marxar de casa. Aleshores, com es fa el procés d'integració? Si ara jo tingués alguns anys més i anés a viure a la residència Ronda de Dalt, com seria la meva arribada a la residència i la meva entrada en el dia a dia del centre?
Per començar, molt important, nosaltres recomanem als futurs residents i als familiars d'aquests que vinguin abans a veure les instal·lacions, que no els agafi per sorpresa el primer dia, que coneixin ja més o menys on estan i com serà i quin servei s'ofereix. El dia de l'ingrés, el que fem sobretot és presentar a tothom, a tots els treballadors que estaran amb aquesta persona. Els hi expliquem com funciona els mecanismes d'avís, els hi donem els horaris d'activitats i els hi fem una entrevista per saber quines són les preferències seves per tal de fer-li un de més propi, més individualitzat. Intentem també presentar-los alguns altres residents. Per a vegades trencar el gel és difícil, no? I el que estem molt, molt, molt a sobre per veure com estan funcionant. Els processos d'adaptació acostumen a durar un mes o així, entre que el resident s'acostuma a nosaltres i nosaltres ens acostumem al resident. És una relació bilateral. Però intentem estar molt a sobre per assegurar que aquesta persona s'està integrant correctament.
I si no parlem tant de la persona gran, sinó dels familiars, suposo que deu ser bastant comú que una persona que pateix deteriorament cognitiu, té un tipus de demència, un Alzheimer, no pot ser ell o ella la que decideix l'ingrés perquè no acaba d'entendre gaire bé el que està passant, i són els familiars. Aleshores, també treballeu amb els familiars, perquè suposo que, bueno, suposo, ho he viscut a casa, que en el cas de la meva àvia, quan va viure una residència, la meva mare ho va passar molt malament, perquè tot i que tothom deia, és la millor decisió possible, però dins del cor dius, ostres, és que amb una mica més d'esforç podria haver... I li va durar molt temps, això, però com...
Tant si tenen deteriorament cognitiu com si no, és molt complicat, és dur per a una familiar, normalment, cedir el testimoni a una residència. I si un ho pensa racionalment, està cedint el testimoni a un grup de professionals que estan preparats per fer aquestes tasques, mentre que un mateix no ha rebut educació formal per poder fer aquesta cura, no?, del seu familiar. Nosaltres, jo recordo a la carrera, ens comentaven que és una cosa molt mediterrània. El fet de que aquí, tradicionalment, les famílies han estat les encarregades sempre de tenir cura de les seves persones grans, dels seus pares, dels seus avis, sobretot les dones. Per això, les joves, les filles, són les encarregades. Hem canviat, l'estructura de la societat ha canviat. Abans la dona no treballava, ara sí... i abans se li exigia unes coses a les persones que ara no entren en cap, no? Un cuidador, per molt amor que li posi, per molta estima que tingui, molta voluntat, no deixa de ser un treballador que treballa 7 dies a la setmana, 24 hores al dia. Nosaltres, els psicòlegs especialitats en aquest sector, també estem educats en aquest sentit per prevenir aquests riscos emocionals que tenen els familiars. És esgotador, sap greu de dir, però clar, has d'estar pendent d'una persona 24 hores al dia, tant si estàs amb ella com si no. Potser tens un cuidador contractat, però tu te'n vas a treballar i estàs pensant al teu pare o a la teva mare. Clarament.
I això ho podeu treballar amb els familiars parlant amb ells?
Exacte.
Si ho teniu previst perquè...
El sentiment de culpa de molts familiars és molt gran moltes vegades i nosaltres ja ho tenim sempre en compte, que hem de ser molt sensibles en aquest sentit, no? Hem d'ajudar aquesta persona a fer la transició. Parlàvem abans del procés d'adaptació del resident, i és curiós perquè no només és ell el que fa el procés de transició, també ho fan els familiars juntament amb ell, no? I nosaltres els hi fem costat a la mesura de lo possible.
I una cosa, sembla que el servei que presta una residència... és durant el temps que està la persona a la residència, però al final la persona marxa, sigui perquè torna a casa o perquè venia a fer una rehabilitació, però en moltes ocasions és perquè mor la persona.
Sí.
Ho treballeu també des de la residència? Tant per la família com pels professionals, perquè suposo que per molt professional que siguis, que se't mori una persona que estàs en contacte amb ella cada dia, deu ser dur.
A veure, de cara a la família, sí, sobretot quan es veu a venir. Si és una cosa que apareix de sobte, un atac de cor o alguna cosa que no podem predir, doncs no. Però quan ja venen pades, quan ja es fan les cures pal·liatives, que se li diuen, llavors sí, sobretot el psicòleg del centre ofereix aquesta ajuda. També ho fem, clar... tal com ho has plantejat, s'acaba el servei i ja sembla que no tenim més contacte, no? Però què passa, per exemple, amb els matrimonis que entren a la residència? Que queda el marit o la dona i queden vidus, no? És una feina que tenim també els psicòlegs de recolzament a aquesta persona i no només nosaltres, sinó gràcies a la integració que ha fet a la residència té una comunitat entera que li fa costat.
O sigui, tu recomanaries a algú que tingui un ser estimat a la residència o que potser ens està escoltant des de la pròpia residència, si no sap si la seva residència té psicòleg, que preguntés, no? Que...
Nada, ho ha de saber, perquè només hi ha un psicòleg a cada residència i això destaca, vull dir...
Però totes les residències tenen psicòleg, aleshores?
Per obligació, sí. Per obligació n'han de tenir un psicòleg, sí. Sí o sí. Ara, les ràtios són ínfimes. Això sí que un llamament aquí...
Bueno, després li preguntaré al nostre expert, però jo diria que només les que tenen places públiques. Les que no tinguessin places privades...
La nostra és privada, però em sembla que... Vale, d'acord.
Pot estar acreditada.
Ah, exacte, sí. Sí, és això, sí.
Però jo diria que una persona que viu en una residència, si d'alguna forma la financia la Generalitat o el govern d'Andorra, perquè també ens escolten... Saludem els nostres oients d'Andorra. Tindran també un psicòleg. I és un personatge, per dir, un personatge important de l'equip, sí. Per la qual cosa valdria la pena preguntar-ho, no?
Sí, totalment d'acord, exacte.
I el que m'estàs dient és, això aprofito tornant a la residència Ronda de Dalt, no teniu places públiques d'aquestes que són de concert, però sí que teniu alguna forma de col·laboració amb l'administració?
La cosa és, nosaltres vam demanar des del dia de l'obertura, des del primer dia, l'acreditació. Llavors estem en tràmits, ja hem fet... ja ha vingut a fer la inspecció i d'aquí poquet haurien de donar-nos ja la resolució, que hauria de ser positiva. Vull dir, ja han passat dues inspeccions de sanitat i benestar.
Doncs jo vull dir dues cosetes abans d'acomiadar el nostre amic Víctor Pérez. Una, la primera, és que al canal de YouTube d'Inforesidències hi ha un vídeo que vaig fer el dia de la inauguració de la residència, perquè vau fer una festa i jo com...
Ah, llavors ja ens havíem vist.
Jo com la de Mecano, me colé en una fiesta. I vaig fer un vídeo i teniu allà un vídeo molt casolà com els que fem al canal d'Inforesidències i està a la residència molt bonica, unes vistes precioses des de dalt.
Són privilegiats.
I després sempre diem que nosaltres... Això no és un espai publicitari, no paga la gent per venir a parlar en aquest programa. Nosaltres convidem a les residències que ens agrada que vinguin a parlar i teniu places lliures, no?
Sí.
Doncs
sí,
pots dir el telèfon, aleshores. Perquè quan... És que Carles... Tothom que convidem estan sempre plens. Ara...
Ah, i en aquest cas puc dir que Ronda de Dalt té places perquè és nova. Llavors, clar, sí. Encara com que ha d'obrir, doncs, encara no ha pogut omplir-se.
Doncs mira, però... doncs aviam si algú us trucarà.
A veure, si algú està interessat, el telèfon seria el 937-064-156. I si no, ens poden enviar un correu electrònic a info@rondadedaltresidencial.com.
I si volen veure la residència, rondadedaltresidencial.com, no?
Pare Mariana, número 15, que ens vinguin a visitar.
Perfecte. Està, jo diria, molt a prop de l'antic pavelló de la República
Estem
i dels mistos plegats
Estem
aquells.
Estem a tocar. De... Som a la cantonada, sí.
Perfecte. Doncs moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies
i, escolta'm, salutacions a tots els que ja hi viuen, a la residència.
Un record a tots, sí.
Molt bé, doncs ara, si us sembla, escoltarem una cançó. Estem veient que en una residència les persones que hi viuen no tan sols estan ben cuidades, sinó que també fan bons amics. Escoltem a Los Manolos interpretant Amics per sempre, una cançó de l'any 1992. Sí.
desconocido siempre. Tú, cuando me miras, ahí puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre. Para siempre. I feel you near me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Best of life was just a summer or a spring. Amigos para siempre. Ven, no queda tanto por vivir. Buenos momentos que podemos compartir, ya solo sé vivir contigo. Sé que todo un día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Avui som un 19% de persones de més de 65 anys. I d'aquí uns anys serem gairebé el 33%.
O sigui, caram,
passarem d'un de cada 5 a un de cada 3. I tot i que cada vegada envellirem millor, com serem molts menys, cada vegada hi haurà més gent que envelleixi d'una forma que necessiti l'ajut d'unes altres persones per fer això que tots fem cada dia quan ens llevem, quan anem al lavabo, quan mengem. O sigui que qui tingui ganes de treballar en l'atenció a persones de dependència durant els propers anys es podrà queixar de moltes coses, però no de manca de feina. I qui ja estigui buscant feina i vulgui saber on trobar-la, jo crec que, Carles, a la borsa d'inforesidencias.com tenim unes quantes ofertes, no?
En tenim unes quantes, no, en tenim moltíssimes, perquè jo cada dia hi faig una ullada i cada dia se'n publiquen més. Jo arribo a un punt que ja no sé si hi haurà prou població per absorbir tota aquesta demanda.
Ai, senyor, que ens posaran a robots.
En Carles cada dimarts porta unes llistes de bo.
Sí, doncs pues aviam què diu la llista d'avui.
Això, i només em porto unes poques. Doncs mira, trobem que la residència Santa Maria a Sabadell està buscant un gerocultor o gerocultora. Sanitas Mayores Consell de Cent busca un terapeuta ocupacional. La residència Vinyet, també a Barcelona, busca un gerocultor. I també busca... No, busquen dos gerocultors. I també trobem que la residència Millet Park, a la Metlla del Maiès, també busca un gerocultor. Si parlem ja d'infermers i infermeres, que és l'oferta estrella sempre de... Bueno, de sempre, aquesta oferta està, no caduca mai. Podríem dir que trobem la residència Hospital de Sant Miquel, Fundació Alba Barcelona, que busca un infermer. I també trobem que ens acaben de comunicar d'última hora que els nostres següents convidats del grup UBL estan buscant infermers o infermeres per tota Catalunya. Tenim també el correu al qual ho poden enviar. Per tant, si algun infermer ens escolta i vol treballar en una residència per tot Catalunya, pot enviar el correu a aleon@grupubl.com.
Déu-n'hi-do, aquí ja no és una oferta de treball, aquí és per tot Catalunya.
Aquí per tot Catalunya, aquí és una...
Vols dir que hi ha molts programes, gaires programes, que facin tanta oferta de treball?
Jo no ho sé, però el que passa és que...
El dia que estem, ara.
No, el dia que estem, clar. Sí, però és que resulta que és sorprenent com quan tu preguntes a la gent en general quins són els problemes que té la societat avui, gairebé tothom, diem, l'atur és un problema.
Sí.
Però, clar, és un problema peculiar, no? Perquè és d'aquests problemes que, com també quan dius, quin és un dels problemes mundials, i tots pensem, la gana, sí, doncs pues ara mateix a la Terra tens més possibilitats de morir d'obesitat que de gana. I és una borrada, eh? Però a vegades quan també diuen, quin és un problema, i la inseguretat, la guerra, doncs pues és més fàcil. Hi ha més gent que es suïcida que no pas que moren una guerra per violència, per... Això el que passa és que l'augment del suïcidi no és un gran triomf de la societat. Però per primera vegada a la història és això. I el que sí que et dic, el que està claríssim, és que imaginem algú que està a l'institut i està en aquest moment de la vida que està pensant, jo què vull fer? Aleshores, què vull fer exactament? Què vull ser? Depèn molt, depèn de moltes coses. Però si tens en compte cap a on va la realitat, si tu orientes la teva professió, la teva vida, cap al medi ambient o cap a les persones grans, no t'equivocaràs. Després t'agradarà més o menys i la feina que tinguis exacta, però si vas cap a treballar amb persones grans, segur a més que trobaràs a persones que tenen una gran experiència i el que té el coneixement és que per molt que es comparteix, segueix creixent, mai es fa petit. I tenim avui una convidada que ens continuarà parlant d'aquest tema, que és la... Anna León, però m'he passat, perquè abans de parlar amb l'Anna León, em sembla...
Hem de fer el consultori del treballador social.
Perdona, oi, doncs sí que
la consulta caient. Del treballador social, amb Carles Reixac.
Doncs bé, la consulta, a qui també farem participar al final de la consulta, la pròpia Anna León, ens la fa la Pilar des de Barcelona i ens pregunta... Primer ens diu, el meu marit rep un servei d'ajuda a domicili des de fa un temps. Només començar, ens van assignar un treballador que era un home. Al principi, el meu marit i a mi no ens feia gràcia i vam demanar a l'empresa que el canviessin, ja que el dutxava i tot. Ens van dir que tinguessin paciència, que era un gran treballador i que ja veuríem com al final ens acabaríem acostumant al seu bon tracte a saber fer. Resulta que tenien raó. Diu, ara però, després de 5 mesos, ens han canviat el noi per motius organitzatius, segons diuen, i ara ens ve una noia. Ens hem queixat perquè el meu marit és molt corpulent i a ella li costa molt moure'l. Ja ens han dit que no hi ha més homes disponibles. Com és que hi ha tan pocs homes cuidadors, ens pregunta la Pilar. Bé, Pilar, perquè hi ha pocs homes cuidadors. Ho deia abans en Víctor una mica al començar. Primer de tot és per un tema de rol i de cura l'atenció que ha sigut sempre històrica al nostre país. Sempre la dona ha sigut qui tradicionalment cuidava. Per tant, això fa que actualment la major part de la gent gran encara segueixi preferint a les dones a... És a dir, que siguin les dones qui els cuidi. Llavors, com tu també has dit, si aquestes persones que reben la cura tinguessin paciència i veiessin que al final... Tinguessin paciència, veurien que al final la persona, l'home que cuida, ho pot fer tan bé com una dona. I ja, però, clar, què passa? Però que vulguis o no, al final, a qui acaba siguin el cuidat és qui mana, per dir-ho així. Llavors, clar, a saber d'ajuda a domicili, a centres de dia i residència, si la gent que és cuidada, qui rep la cura, no vol un home, al final, doncs, no es contractaran. Però també vull aprofitar la teva pregunta per trencar una llança a favor dels cuidadors que siguin homes, ja que, segons el meu punt de vista i de molta altra gent, penso que tenen moltes virtuts i molts defectes, però tenen diferents actituds que els diferencien, però es fan igual de vàlids. I això, demanem paciència. Tu què n'opines, Anna?
Pues mira, nosaltres a Grupo Bel i Fundació Bellaterra hem fet recentment el Pla d'Igualtat, l'hem refet, és el segon pla que tenim a l'entitat. I és curiosíssim perquè és això, o sigui, tenim una forquilla totalment invertida, o sigui, nosaltres hauríem de fer una igualtat incorporant homes, perquè nosaltres som un 80% dones i un 20% nois, i llavors, en aquest sentit, és molt important que això canvi, que tothom tingui, que les carreres, que els estudis d'integració, de dependència, estiguin oberts i siguin vistos d'una forma, doncs, positiva en la societat, perquè les tasques es poden fer igualment. El fet de ser una persona més empàtica o menys empàtica pot ser un home i pot ser una dona. Tenim estereotips de que hi ha coses que són per dones i coses que són per homes, i això és mentida. O sigui...
Aviam un momentet, que aquí tenim una veu molt bonica, però no l'he més identificada. L'Anna León és responsable de selecció, formació i desenvolupament del grup UBL Fundació Bellaterra.
Uh-huh.
Abans de continuar, ara... Què és això de Grup UBL, Fundació Bellaterra, Anna?
Doncs mira, Fundació Bellaterra i Grup UBL és una empresa que va néixer ja fa 43 anys, una empresa amb vocació de serveis sempre cap a lo que serien les residències de gent gran. Hem diversificat serveis, també tenim una entitat tutelar, Fundació Bellaterra. Fa uns anys va haver-hi una aventura també en tema d'ambulàncies, però ara mateix només tenim residències de gent gran, tenim residències de persones amb discapacitat intel·lectual i tenim una entitat tutelar també com a servei.
I si voleu infermeres per tot Catalunya, és que teniu centres per tot Catalunya.
Tenim 12 centres i sumem grup. Fundació és una entitat sense ànim de lucre i és que gestiona el grup UBL, que ajuda a gestionar-lo el grup UBL, i llavors nosaltres a lo que seria el grup tenim, pues, això, 12 centres, estem ubicats a Barcelona, Maresme, estem també a Girona, a Ripollès, i a Sabadell, si ens anem cap a la part del Vallès.
Us falta Lleida només, no?
De moment sí. De moment sí, Tarragona també, però bueno, tot s'anarà.
Jo, per fer l'últim comentari, que estàvem parlant abans un momentet del tema de la igualtat, sí que cert que em consta que hi ha algunes empreses privades que volen concórrer a concursos públics. Uh-huh. I l'administració o l'entitat que porta aquella entitat, l'entitat pública, els obliga per contracte a no tenir homes.
Imagina't.
Jo m'he trobat, sí.
Doncs en el nostre cas, en un principi, això no ens ho hem trobat encara, i espero que triguem en trobar-ho, perquè això dificulta moltíssim. És més, diria que nosaltres, en temes d'igualtat, vam tenir damunt la taula el fet de deixar els currículums, o sigui, de que no s'identifiquessin els currículums, que la gent posés A.L.P. Uh-huh. I que només tinguem un telèfon de contacte, un e-mail, de cara a no tenir cap tipus de distinció, de fer una selecció, pues, per raó de sexe, per ideologia, o per política, o per naixement, o per edat. L'edadisme és un tema que avui en dia es parla moltíssim, i si hi ha persones que curen a gent gran, hi ha moltes persones que ho poden fer independentment de l'edat. O sigui, si fa falta personal ben format, hem de ser capaços de seleccionar sense tenir en compte cap tipus de...
Per quin motiu no deixen els homes? No volen?
Era un tema de petició de l'ent públic, que qui volgués agafar és a dir, qui volgués portar aquell servei, demanaven que no hi hagués cap cuidador que fos un home.
Carai,
no. Jo, la veritat és que a vegades parlem d'això, que és l'atenció centrada en la persona, que és que cadascú tri, i potser les úniques limitacions, o algunes de les limitacions que hi ha, podrien ser així. Sí que és cert, hi ha hagut algunes residències que alguna persona ha dit, aquella noia d'aquest origen ètnic, que no em cuidi. Sí. I que hi ha coses que es diuen, bueno, pues, fins aquí pots triar, no pots triar el color de la pell de qui t'ha de cuidar, però per un motiu que al final sempre diem la llibertat d'un mateix acaba sí. on comença la llibertat
això
de l'altre.
Això
ha sigut en pocs llocs. I més que res, potser, més que el color de la pell, és que potser és una àvia que ha viscut tota la vida a Mer, de Girona, i ha baixat en una residència, i tota la vida allà a Mer només ha parlat el català. I clar, i ve aquí no li veu que no li serveix per res, perquè no l'entén aquella senyora que li diu que li porti les sabatilles i a la millor li porta el termòmetre.
Això de l'idioma pot ser per un costat, però també et dic una cosa, que és el que està passant a la sanitat i en altres llocs, que no sé si algú ha anat últimament al metge, però com s'exigeixi que tothom de la sanitat parli català, potser haurem de triar si volem. Això és un altre programa. No. Això serà per un altre programa.
No, però almenys que t'entengui, que et
com
fa mal.
Com que entenguin és importantíssim.
Almenys.
Sabeu una cosa, també? Sabeu que hi ha llocs que han posat en marxa un sistema, em sembla aquí a Catalunya, però no recordo el lloc exacte, on tenen un sistema de traducció a molts idiomes del metge d'atenció primària tocant botons, perquè al final, com el metge... Moltes vegades et fa mal la panxa o el peu o el dit o l'ull o el cap.
Sí,
tenen tot un sistema, perquè cada vegada hi ha, per un costat, molta gent de fora que ha vingut a treballar, però també hi ha gent que ve de turistes o gent que ve a viure.
L'hospital clínic hi ha traductors.
Aleshores, nosaltres, quan definim una residència, sempre diem que una residència són tres coses. És un edifici, de determinada forma, és una forma de ser, de fer, d'actuar, i després és un equip de professionals. Parlem una miqueta d'aquest equip de professionals.
Pues, aquest equip de professionals està, en el nostre cas, i crec que en el cas de moltes residències per sort, aquest canvi de mirada ja s'està fent, són a casa de la persona. Això que deies tu de l'atenció central a la persona, doncs la persona està al centre i la persona és casa seva i nosaltres som els que som a casa seva. Llavors, la veritat és que es treballa d'una manera molt acompanyant en aquesta persona i donant servei. I en aquest sentit, doncs, el dia a dia, al voltant del seu projecte de vida, al voltant de que venen a viure a la residència, que això és molt important a mi. La veritat és que és un sector que fa 2 anys en el que treballo i que l'estic descobrint dia a dia, i crec que és aquesta nova mirada la que hem de tenir. Que sí que és cert que jo em poso a la pell de quan m'arribi, si haig de deixar els meus pares, i no ho deixo de pensar-ho, perquè el dia a dia m'ho recorda, i crec que sí que aquesta culpa, doncs, de deixar-lo, de tal, però que és que és on millor poden estar, perquè al final on deixem un nen quan hem de començar a treballar una altra vegada? Doncs a una guarderia. I a la societat fa 15 anys no es deixaven els nens a la guarderia perquè les mares estaven a casa. Amb la qual hem de fer aquest canvi com a societat. O sigui, dintre els centres hi ha professionals magnífics i en necessitem. I treballen terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes...
Espera, ara anem amb això. Primer et volia preguntar una cosa. Un personatge que és molt important, o ha de ser molt important, però molta gent, quan pensa en portar el pare a una residència perquè ell no pot decidir, o jo mateix, si volgués anar-hi jo, moltes vegades la pregunta és, però hi ha metge?
Sí.
Cada quan ve el metge? I em visitarà el metge? Perquè sempre hi ha una queixa que diu, la meva mare és que fa 3 mesos que no li prenen l'atenció. I dius, però és hipertensa. Diu, no, però si és una residència l'haurien... Aleshores, sí. Què és? El metge de la residència?
El metge passa a consulta i el metge es mou en funció dels ratis. O sigui, els ratis, ja en un principi, són els que mouen les hores d'ocupació de cadascun dels professionals dintre del centre. En funció del número d'usuaris que tenim, doncs el percentatge, i també en funció si és una a residència privada, pública o en places concertades. Això varia una mica també. I en aquest sentit, sempre hi ha metge, sempre que es necessiti, el metge va passant consulta i atenent a les diferents persones, però bueno, això és com tot. O sigui, jo vaig al CAP, doncs potser vaig poquet, tampoc i potser tinc el meu marit a casa i va 3 vegades més.
A casa tampoc tenim el metge tot el dia.
Correcte, clar. Depenent. Llavors sí que hi ha, doncs, un equip mèdic, hi ha infermers, hi ha auxiliars clínics, hi ha diferents persones que, si han de fer una d'això, doncs prendre la temperatura o la pressió arterial, el que sigui, doncs ells aniran fent el seguiment d'aquesta persona, evidentment, sempre donat per la pauta mèdica. Pauta és la que...
O sigui, ja tenim aquí el metge, la infermera, molt important. La infermera hem dit que és importantíssima.
Molt.
I el fisio?
Moltíssim, també. Perquè...
Però i el fisio és només per gent que algú li fa mal o que necessita un exercici o recuperació o un massatge?
El fisio com nosaltres. Jo ara, avui, començo una recuperació, però perquè m'he trencat. Llavors, abans que ens trenquem, hem de no trencar-nos. Llavors, hauríem de fer prevenció. En aquest sentit, la sort que tenen les persones que viuen en una residència és que tenen a la seva disposició un gimnàs, terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes. Si jo amb 45 ja necessito d'anar al fisio sempre que pugui, pues perquè estem moltes hores asseguts, perquè fem poca activitat, doncs pues lo mateix ells.
Aviam. Fisio i terapeuta ocupacional. És que aquí, escolta'm, si us sembla la NASA, quina diferència hi ha entre el fisio i el terapeuta ocupacional?
Doncs mira, el fisioterapeuta el que fa és fer lo que és els exercicis dintre del que seria un espai.
Potenciar la musculatura.
Potencia, recupera, prevé, però dintre del que seria un espai, que seria el gimnàs o un espai ubicat per fer-ho. Teràpia ocupacional el que fa és que en el teu dia a dia inclou determinats temes que el que faran és guanyar-te la mobilitat. Llavors, si jo, per exemple, tinc malament el braç dret, doncs en comptes de i soc esquerrà, doncs en comptes de pentinar-me amb l'esquerra, doncs em mirarà que em pentini amb la dreta. I a l'hora de coordinar-me la brusa, doncs que ho faci amb la mobilitat fina de la dreta. I així, doncs, una mica anar fent el pla de... Si la persona li agrada ballar, doncs, segons el seu pla, el seu projecte de vida, doncs, intentar també que faci una activitat, doncs, de música, perquè llavors també potenciaré això. I llavors, doncs, bueno, és que està tot plegat. L'equip multidisciplinar ha de treballar plegat per
jo
anar...
Jo vull fer una crida sobre el terapeuta ocupacional per un tema personal i que he conegut fa poc, i és que acaba d'explicar l'Anna que fa un terapeuta, que són moltes coses.
Moltes.
Vale? Però ja he conegut dues persones, una d'elles la meva parella, que quan havia de triar la carrera, van a aquests centres formatius que fan aquestes jornades d'explicació de carreres i tal, i li van dir, en cas de la meva parella i també d'aquest amic que també conec, li van dir el mateix exemple, per ser terapeuta, li van dir, a algú que li falti una mà, li has d'ensenyar què fer sense aquesta mà.
Correcte.
Clar, tens 16, 17, 18 anys, et diuen això, i et xoca. És a dir, dius, o t'agrada moltíssim, o et diuen més exemples...
I és terapeuta ocupacional?
No. No. Hauria sigut molt vàlida. Al final és mestra, però...
Bueno, gairebé, no?
Home, és un exemple... molt clarificador, però potser...
Més exemples o més interessants.
A mi em queda un professional... Queden dos, hem dit, però el psicòleg, ja ens ha parlat el Víctor,
sí,
del psicòleg, i... El treballador social?
El treballador social, una altra de les figures que en tots els centres n'hi ha, tenen diferents funcions. En funció de si és una residència privada, doncs tenen una tasca més d'acompanyar-me les famílies a l'hora de, inclús en el moment d'entrada, abans d'entrar, doncs, d'ensenyar el centre, d'explicar què fem, etcètera, etcètera. I tota la part, molt de contacte amb la xarxa, no? Allò, si ha de fer visites mèdiques, si ha d'anar, si ha de demanar alguna ajuda, etcètera, etcètera. I, bueno, un munt de coses més, perquè jo dic les essencials. I després, com tots els professionals, al voltant d'aquest projecte de vida i al voltant del centre, perquè és que fem una festa ara mateix que acaba de passar Sant Joan, i és tan bonic veure els Facebook de tota la residència, on veus tothom amb la coca, tothom, bueno, ballant. Jo no sé la teva de residència, Marc, però...
Dissabte va ser fantàstic.
És que és superbonic.
Una reunió d'amics i de veïns i de familiars.
Correcte.
I per Nadal també la feu grossa, eh?
He deixat pel final el que jo crec que és el professional, m'agosaria dir, el més important de tots, que és la gerocultora, l'auxiliar,
sí,
que és el que està al dia a dia al costat de la persona.
Els acompanyants de vida d'aquestes persones que estan en els centres, però no ens oblidem que hi ha tot un servei de neteja, de bugaderia, de cuina, de manteniment, de recepció, d'animadors socioculturals, de... Pues que, no sé, segur que em deixo algú, perquè...
És que jo et volia comentar una cosa. També està en el canal de YouTube d'Inforesidències. Vaig fer un vídeo explicant la història d'una... Bueno, una residència que va decidir fer una cosa, que la vam veure en un viatge dels d'Inforesidències, un viatge per a Espanya, eh? no dels de l'estranger, un poble de Burgos que es diu Tardajos, on els familiars deien el que diu sempre els familiars, és que hi ha poc personal... I el director de la residència diu, ui, és que aleshores va decidir fer una cosa, va demanar permís als empleats i va posar a un lloc que és molt visible, que és quan entres a la residència, hi ha un hall i tal, on hi ha els ascensors que puixen, i té una paret molt gran, i va posar un retracte de tots als empleats de la residència.
Munt.
I la gent deia, però tota aquesta gent treballa i, deia, i després té uns quadres blancs amb un dibuixet dels que no van voler posar la foto. Perquè, i aleshores deien, i tot aquest, i diu, i aquest? I diu, clar, diu, però la idea és que si tu vols posar una persona asseguda en una cadira i diguessis, vull, aquesta cadira la vull ocupada 24 hores al dia, tots els dies de l'any. Saps quanta gent hauries de contractar?
Tres,
quatre i mig.
Quatre persones.
Quatre, gairebé cinc persones. Jo diria cinc perquè t'asseguris, perquè segur que algun dia estaran malalts.
Correcte.
Vale? Aleshores, la qüestió és que, clar, tu vas a una residència i això, en els viatges que hem fet a Suècia, a Noruega, sempre, sempre, sempre ens diuen el mateix. Falta personal. Tant se val. Per què? Perquè tu voldries, per tu, sempre més. Però, sí, clar, però... aleshores, jo crec que el treball, la feina amb el personal... A més, per part de les residències, no només contractar, com tu ens estàs dient, Anna, que ets encarregada de la selecció, però també del desenvolupament.
Sí, correcte.
Això, digue'ns una mica, què és això del desenvolupament?
Doncs mira, nosaltres al grup, que cada any les persones ens demanen el que voldran formar-se l'any següent, evidentment totes les actualitzacions tècniques que facin falta perquè... Totes les actualitzacions tècniques que fan falta cada any, tot el que evoluciona doncs, cadascuna de les professions que hi ha als centres, i després tot uns desenvolupaments de nivell d'eines transversals que nosaltres des del Departament de Persones també impulsem. Doncs, volem que totes les persones portin una caixa d'eines a l'hora de dir, doncs, com deien abans, no? Doncs per tenir... millor resistència quan hi ha un tema de dol, no? A la residència, doncs, bueno, pues, fer formació en dol. Dius, la necessito? Bueno, pues, la necessitem tothom, perquè al final qui no necessita un acompanyament al dol? Però també fem mindfulness i fem formacions en temes de relacions, per saber com ens hem de relacionar entre nosaltres, com és el nostre estil de comunicació, treball en equip, molt treball en equip, perquè al final és treball en equip, puro i duro, lo que, més que mai, i on cadascú s'ha d'adaptar a lo que l'altre pot aportar i saber que on no arribo jo, arribes tu.
Doncs,
i aquí
Anna,
és...
Ho hem de deixar aquí. T'agraïm moltíssim a Anna León, responsable de selecció, formació i desenvolupament de Grupo Vélez. Sempre ens passa el mateix. Quan comencem el programa tenim molt temps pel davant.
Jo crec que aquest rellotge corre més.
Corre més del compte, eh? A mi se m'ha passat volant.
Parlem de temes interessants. Moltes gràcies.
Esteu escoltant És Gran Ser Gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Avui dedicarem uns minuts, els últims minuts del programa, a llegir un relat de la Mariana Verònica Gallano, aquesta gerocultora auxiliar, que dedica part del seu temps a recollir anècdotes que succeeixen a les residències on ha treballat, en el seu llibre Sentiments i arrugues. La Teresa. Quan vaig passar per la saleta, vaig veure la Teresa asseguda a la seva butaca gran de color vermell salmó i de sobte em va semblar molt fràgil i menuda. La seva cabellera espesa, amb cabells blancs, la portava recollida amb una mena de trossa. Això la feia semblar la clàssica àvia de les il·lustracions de contes de fades. Malgrat tot, els seus ulls irradiaven tristesa i melancolia. Mirava a través del cristall de la finestra com aquella pluja mansa. Potser imaginava metafòricament que el cel abocava les llàgrimes que ella mai no s'havia permès vessar. La seva neta em va explicar que havia estat una dona forta i de caràcter, però que amb el temps va arribar a endolcir-se. Solia visitar-la cada dia. Havien creat un vincle molt especial. Em va explicar que la mare s'havia mort quan ella era molt petita i que havia estat la seva àvia qui l'havia criada i que la va educar en un temps molt difícil per a les dues. La Teresa s'il·lusionava amb les visites de la neta. El simple fet de veure-les juntes m'inspirava molta tendresa. Quan va acabar el meu torn, també va parar de ploure. però el vent seguia xiulant i bufant sobre l'enorme edifici, colpejant el sostre de vidre que trencava la calma del dia. Aquell so em feia pensar que també plovia en el meu interior. Per una banda, desitjava anar-me'n al meu país, en Romania, i aprofitar allí les dues setmanes de vacances, però per una altra, em feia pena trobar la Teresa més fràgil quan tornés, trobar el seu cos diluït per una espècie de ventada com la que havia deixat darrere seu la pluja. Per sorpresa meva, quan vaig tornar, semblava que només hagués estat un minúscul parèntesi. Vaig tornar a trobar-me la Teresa acomodada a la mateixa butaca de color salmó i la seva neta immòbil al costat, amb la vista fixada al paisatge dels voltants. La Teresa va tancar els ulls i va semblar que s'assumava una profunda calma. La neta, que la coneixia molt bé, no va voler alterar el darrer silenci. L'estimava d'una manera gairebé obsessiva.
Fins al dimarts que ve. Bona tarda. Adéu-siau.